Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Lluny del que afirmaven alguns visitants il·lustres, a inicis del segle XIX, la societat de les Illes Balears en general, i de Mallorca en particular, no estava aïllada del món per la insularitat, sinó que estava plenament connectada per via marítima. Tampoc no estava més endarrerida des del punt de vista econòmic i social. Atesa la importància pionera que se li va donar al turisme en ple noucentisme, així com les dades referides a la sanitat i l'exportació de productes, entre altres factors, l'economia de Mallorca era una de les més modernes i avançades de l'Estat. Mallorca oferia als turistes un tipus de societat agrària que els donava la sensació d'estar gaudint d'un espai verge marcat per les tradicions, però a la vegada amb les comoditats que podien trobar als seus llocs d'origen. L'empresariat mallorquí va aprofitar l'establiment dels primers establiments hotelers i de les infraestructures de transport modernes per engegar amb èxit l'anomenada indústria dels forasters. En les primeres dècades del segle XX, especialment als anys 30, Mallorca era el punt de tot l'estat que rebia més visitants estrangers i, per tant, ja es podia parlar d'un autèntic turisme de masses. Tota aquesta activitat no s'hauria pogut desenvolupar sense un dinamisme econòmic molt previ a l'esclat de la Guerra Civil, amb exportacions de productes a llarga distància i diverses iniciatives bancàries i comercials en marxa. En contra del mite romàntic, fins i tot l'agricultura estava mercantilitzada i orientada a l'exterior gràcies al conreu de tarongers, d'ametllers, de figueres i de la vinya. Aquest dinamisme es va fer compatible amb el creixement de la població, no només a les ciutats, i la millora de les condicions de vida. La població de Mallorca tenia una esperança de vida fins a 10 anys més alta que la mitjana estatal i menys possibilitats de morir per malalties infeccioses. De fet, des de la dècada de 1820, els indicadors sanitaris i demogràfics havien anat millorant progressivament. En el pas del segle XIX al XX, la societat mallorquina no era en absolut una comunitat primitiva i ancorada en el passat, sinó més aviat tot el contrari. Com és habitual, aquí a l'Enguàrdia ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui venim a trencar un mite.
Sí.
No venim nosaltres, però em sembla que trencarem una mica un mite, que és això, la Mallorca endarrerida.
Sí, jo he de dir que gràcies a la voluntat de la rectificació que ens han proposat, doncs vam fer un programa amb el qual, seguint els esquemes que sempre havíem sentit, diguem, d'amics.
Sí, sí.
Per un cantó, amics que no es mou en el món del turisme. Després de les lectures s'obren en Marc, el pirata del Mediterrani. Després les lectures sobre novel·listes mallorquins en referència al contraband, les coves, la pobresa, Baltasar Porcel, aquell i l'altre, el de més enllà. Donàvem una imatge de Mallorca més endarrerida i hem de demanar excuses.
I les poesies de l'Aguiló, i les poesies... Vull dir que hi havia tota una sèrie de pes literari romàntic que veia aquella Mallorca de finals del XIX, principis del XX, d'una manera era, diguéssim, esbiaixada i n'estàvem convençuts que era així.
I a més, quan ens han fet aquesta reflexió, el bo del cas és que comences a pensar coses i dius, clar, però si hi havia una banca pròpia, si a més hi havia, doncs, des del Bernanós que anava passant les vacances allà.
A Sóller hi havia una indústria agrícola impressionant.
En certa forma, doncs, és això. Doncs vam tenir una, almenys jo particularment, una manca de perspectiva i d'informació que és errònia. Doncs hem de demanar perdó als nostres oients perquè ens vam equivocar i gràcies al que la rectificació, doncs rectifiquem i escolta, Gràcies.
A mi, a part d'això, el que m'agrada de la història, de moltes coses, però la història és un fet molt clar, és que en general, excepte casos, per desgràcia, que sempre n'hi ha tot arreu, però els historiadors tenen la tendència de dir, pensàvem això, surten noves dades o ens fan una reflexió que ens fan interpretar les dades d'altra manera, caram, doncs canviem. I això és una actitud que sempre n'hi ha casos de gent cabuda, però en general és molt generalitzat.
I si són dades absolutament, com ens mostren, comprobables a nivell social, a nivell històric, a nivell econòmic i a nivell cultural, rectifico, perquè el rectificar és de savis.
I contents.
Endavant i amunt.
I que ens ajudarà a veure Mallorca del passat d'una manera diferent, és una persona que vam tenir fa temps en el programa i que avui estem contents de que hagi tornat, des del doctor Pere Sales Vives, doctor en història, professor titular d'història contemporània de la UIT, de la Universitat de les Illes Balears, i actualment també vicedegà del grau d'història. Doctor Sales, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia i gràcies per ser-hi.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i perdona'm l'oportunitat per poder trencar un poc aquest mite. I he de dir també, el que ha dit el doctor Sabater, que no s'ha tratat de demanar disculpes perquè són paradigmes que això té la ciència i la ciència té paradigmes i el que va fer va expressar un paradigma que jo crec que encara és majoritari, per tant, estava dins del seu dret, però cada vegada més, sobretot com ho anem especialitzant, tant en l'àmbit de la història econòmica com de la demografia i de la història sanitària, que és allà on jo me'n moig més, aquest paradigma que està basat en una sèrie també de mites literaris, etcètera, no s'aguanta pel lloc, però jo crec que és important programes com aquest, perquè són els que tenen difusió. Clar. I poden fer que aquest paradigma se vagi trencant més enllà dels especialistes.
Comencem pel paradigma que avui volem superar. Per què hi havia aquesta visió d'una Mallorca endarrerida durant el segle XIX i principis del XX, una Mallorca hiperagrària, a la qual, a més, molt conservadora, amb visions molt gairebé del segle XVIII o del segle XVII de les relacions humanes i econòmiques? Aquest era el mite.
Pobre. D'emigració.
Clar, per què? O sigui, en quina base hi havia això?
Hi hauria moltes raons. Crec que és un mite creat en bona part per el propi mallorquins. I també per una part de la historiografia mallorquina, és a dir, de l'àmbit de la geografia també, que ara estic pensant també en els treballs del doctor Barceló, és a dir, tota una sèrie d'aproximacions, que també les trobarem en altres indrets, de que tot el que és anterior als anys 60...
60 del segle XX.
Del segle XX, val. Exactament. És un fracàs. I també a nivell polític, el que seria abans de la transició, no existeix aquest tipus de canvi, sobretot en el sud d'Europa i més específicament a Espanya. És el fracàs de la revolució liberal, el fracàs de la industrialització a Espanya, el fracàs també diríem de la modernització de les taxes demogràfiques, etcètera.
I tot això és cert.
I tot això és una part de cert, però una part de que no bastant.
Ja, que no, en certs llocs no és cert.
Hi ha moltes diferències regionals.
Jo apunto que deu haver-hi també una raó de fons psicològica. El trauma de la Guerra Civil a Mallorca és terrible, és a tot arreu, però especialment a Mallorca, els fets de Mallorca són especialment durs i a més molt trencadors per la societat mallorquina. I això fa que vegis el passat amb una mina d'oi, no?
Precisament ho anava a parar com una de les segones llaures. Jo, de fet, aquest canvi de paradigma, perquè jo, evidentment, també pensava d'aquesta manera. Pensava, fins i tot, quan estava fent la carrera, o un poc després, una persona, un pitxaprader, em va fer veure, quan jo li donava, intentava donar-li lliçons de com era el passat, me va fer veure...
Això
que...
passa amb els universitaris, és així, la vida t'ho ensenya, però...
Ja en un poc major, sí. Me va dir, tu estàs confonent el passat de lo que era la postguerra, no tant la guerra, sinó la postguerra amb lo que era abans de la guerra. Abans de la guerra aquí no hi havia ni fam, ni problema, ni tan sols atur. Hi havia, a la postguerra hi va haver molta de fam i molt de problema. I vaig dir, menys tindrà rebona, que al moment, evidentment, li vaig fer el contrari. A poc, ja n'havia, no, Tenia raó. Aquesta identificació del passat, passat més immediat en la postguerra.
Que és lògic, eh?
Bueno, i la literatura, eh? Bern també ens ajuda. En Villalonga, amb la seva novel·la, ens posa un món tan arcaic.
Villalonga, és a dir, un altre culpables, els literats. És a dir, s'intenta, evidentment, exagerar tota una sèrie de trets que moltes de vegades tenen part de raó, i moltes de vegades són sectorials. En Villalonga, el que deplora, precisament, en la modernitat de Mallorca, perquè el món que el vol, el de la noblesa, està, el vol que s'està cridant, que està veant i mort de dama. Allò s'enfonsa, per ell el món s'estava enfonsant, però perquè s'estava enfonsant, perquè s'estava modernitzant.
Clar, per això s'ha comparat amb el Guepard de Lampedusa, perquè és realment aquesta visió d'aquell món idíl·lic del passat que la modernitat està acabant amb ell, doncs això li dol.
Per això, en contra la modernitat, es fa franquista.
Sí. Doncs anem a parlar de la Mallorca real del segle XIX i principis del XX. Fem el contrari. Per què Mallorca llavors era més rica que la resta de territoris del sud d'Europa? Perquè, clar, quan mires la resta de territoris del sud d'Europa, Sicília, per posar un exemple, relativament proper, esclar, Sicília era rica pel blat, però no era rica com a societat. Era una societat ultraconservadora que, pel que sembla amb el paradigma que veiem ara, Mallorca no ho era tant. Per què aquesta diferència?
També, això s'ha de fer...
Per posar aquest exemple,
però... S'hauria de fer molta de història comparada que no s'ha fet. La començam a fer, i una de les altres coses que veiem és que ni en el conjunt d'Espanya ni manco en el conjunt de Mallorca, quan fem comparacions amb les zones rurals, no importen a Itàlia, també de França, resulta que no són tan diferents. Per aventura ens faltava comparar més. És a dir, el règim de la restauració, per exemple, el caciquisme, si comparam amb el turnisme d'Itàlia, no hi ha tanta diferència. Encara que allà no s'empleu el concepte de caciquisme, però el fracàs o l'èxit de l'estat central en aquest territori no és tan diferent del que pugui aquí. I els notables de la Tercera República de França gairebé serien els nostres caciquis, hi hauria tanta diferència. No vull comparar França amb Espanya, perquè sabent que amb altres indicadors està molt per damunt, però en molts aspectes no seria tanta. I amb el procés de nacionalització tampoc. Aquí hi ha un altre debat molt interessant de si l'estat espanyol o Espanya en general va ser exitós amb el procés de nacionalització, com havia estat França, o va ser un fracàs. Les tesis, també el paradigma més acceptats fins fa poc, eren que havia estat un fracàs. Ara resulta que no ho és tant. En manca autors que diuen que no, alerta. A Catalunya no, i al País Basc no, però és per l'èxit dels nacionalismes propis, no per el fracàs del propi estat, perquè a València i a Mallorca sí que van tenir molt d'èxit el procés de nacionalització. Llavors, amb això vull dir que si fem història comparada veuríem que les diferències no són tant, i llavors no se trataria de dir aquí són molt més rics o molt millors que un altre lloc, són més iguals, diria jo. Més iguals. I també hem d'anar alerta ara en caure a l'altre extrem de presentar Mallorca com un paradís a la Terra, que tampoc era això. Se tracta de posar-lo més dins un terme més iguals, i en el context espanyol sí que diria que Ventura estaria amb alguns escalons un poc més amunt, amb alguns indicadors, amb altres no tant. Per exemple, amb els indicadors demogràfics. L'esperança de vida, que sigui 10 anys més alta que la mitjana de l'estat espanyol,
és molt.
I això està molt comprovat. Vull dir, de tot una no mos creen. Com anar a un congrés i dèiem això, teniu la font malament, ara ja en aquest moment tant de fons.
I quines serien les raons de fons d'aquests 10 anys de diferència? Perquè que hi hagi un any amunt, un any avall, doncs ho explica una ratxa d'epidèmies, o unes collites dolentes, això no, o al revés, unes collites bones o unes ratxes sense epidèmies. Però 10 anys, això no...
El manco se manté fins en els anys 50-60, precisament, del segle XX. Se mantendrà durant la segona... El manco, els indicadors que ja començam a ser fiables són de mitjan segle XIX, de quan va venir George Sands, per exemple, fins a, el manco, 100 anys. Mentre que abans seria... pareix assimilar la situació demogràfica. Llavors, què ha passat aquí, en aquest moment? Segurament l'estat liberal i la institució de la lladra d'aquest estat, ajuntaments, diputació, bàsicament ajuntaments, diria jo, que tenen, per tant, una capacitat pròpia per actuar damunt dos fronts propis de la medicina de l'època, que l'únic que podien fer, que era, diríem, la creació de cordons sanitaris efectius que preservaren l'illa de l'entrada d'epidèmies més que en altres indrets.
Això és...
Clar, principi. Era més fàcil tancar Mallorca que no pas
sí,
tancar qualsevol territori peninsular.
No era, no, sí, més fàcil que determinats territoris, però s'havien de fer i eren molt costosos i no s'havien fet abans. Ja. Vull dir, això s'ha de fer al segle XIX, s'ha de menester un exèrcit permanent per fer-ho i el concurs de les institucions locals, perquè no bastava l'exèrcit per acordonar tota l'illa de Mallorca, estan parlant, no estan parlant d'una...
Sí, sí,
de dir, molt... Perquè no bastava dir està prohibit desembarcar a qualsevol lloc que no sigui el port de Palma perquè hi havia contraban a tope.
Això ho sabem.
Llavors, això suposava una força important. Jo he calculat que hi ha una mitja de 28 cordons del litoral general de l'illa durant el segle XIX. 28 és una mitja d'uns ja de 4 anys. I això és un esforç econòmic enorme.
Però és efectiu.
Però és efectiu.
Clar.
No 100% efectiu.
Ja, clar.
I això té molt a veure la primera gran... La primera, jo diria la primera epidèmia del segle XIX, però la darrera epidèmia de pesta, que aquí sí que seria un indicador negatiu, que és la darrera, una de les darreres epidèmies de pesta d'Europa la va tenir Mallorca, concretament a la comarca de Llevant, el 1820. Que precisament quan durant el Covid-19 se feien 200 anys juts d'aquesta epidèmia.
Sí.
Havien de fer totes unes exposicions i ens van quedar aturats per una altra pandèmia. Va ser una cosa molt, molt, molt interessant i curiosa. Però bé, aquella gran epidèmia, però concentrada a la comarca de Llevant, perquè per un altre cordó sanitari interior, molt ben fet, se va aconseguir que quedés circunscrita en aquell indre, però que va matar pràcticament a tota la població de Son Servera. Estan parlant d'unes 1.000 persones en un mes, això se diu, diu aviat, encara més. És a dir que això va ser com un cataclisme de tal magnitud a Mallorca que va crear una reacció a favor de la medicalització de la societat importantíssima. I a més, els mesos següents hi va haver una altra epidèmia de febre groga a Palma també, el 1821. Aquests dos processos, principalment el primer, perquè a més era pesta, això crea un revulsiu molt important que faran de que precisament quan t'hagi el drulls és quan no se fan cordons sanitaris, quan se'ls fa al revés. Quan ve després el còlera estaran molt preparats per ferir... Per exemple, els cementiris d'Espanya s'han de treure fora de la població per ordres de Carles III ja a final del segle XVIII. A Mallorca, en 1820, se treuen tots. Però a Espanya, que ara que l'ordre fort de final del 18 fins en el còlera de 1830, Espanya, vull dir, en general, no se treuen. Una cosa era les ordres i l'altra...
I n'hi ha encara posteriors.
I es treu algun, altres es queden...
I fins als anys 50 queden.
Els trasllats de cadàvers acostumen a ser un desastre absolut, que encara contaminen més que no pas una altra cosa, etc.
Però això, aquest fet que ens pot parèixer fins i tot banal, és un canvi de mentalitat i d'aquest concepte de medicalització de la societat que substitueix el de la religiositat i de la tradició. Hem de pensar, una societat tan tradicional com diu una George Sands i tan supersticiosa és capaç de fer aquest canvi. N'hi ha de resistències, no és que no n'hi hagi, però aquest canvi, per tant, això ja molt diu que així com se fa aquest, que té unes implicacions relatives al trellat d'aquests cementiris a fora, és més important fer el cordons sanitaris, però més que res com a símbol de l'higienisme, d'eliminar les males olors. I a la vegada que s'acompanya aquest fet s'intentarà netejar més totes les poblacions, s'ha d'entrar més cura en que hi hagi una neteja individual i col·lectiva tracte, que també pugui incidir.
El tracte dels excrements, etc. Això és
dir, això podria ser, per tant, s'actuaria les dues branques de la medicina de l'època que venien de l'hipocratisme antic, que no eren científiques, però que eren efectives. Si era el contagionisme, evitar l'entrada...
Efectives, però eren lògiques. No hi havia un estudi però era obvi que si tu neteja... La gent que anava neta, que no bevia aigua contaminada, etc. Sí, vivia més que l'altre, dius, home, doncs potser no.
Sí, però no quedava clar per què.
Però en tot cas era així.
Era així.
I ho aplicaves.
Sempre parlem de Mallorca. És inclusiu Menorca i Eivissa?
Això és un altre problema. Si el mallorquí mai pensava en Balears. Això és un problema. I seria en part, sí. En part seria extensible a les dues illes, però ho coneixem manco. Ara, aquesta setmana, vaig anar a la presentació d'un llibre sobre una epidèmia de còlera que se va produir a Menorca i no a Mallorca, pràcticament la desconeixió, que era de 1834. Però, curiosament, per què se va produir aquesta epidèmia a Menorca i no a Mallorca? Perquè hi havia el Llatzeret de Mor. El Llatzeret de Mor és una d'aquestes institucions contagionistes per per millorar les quarantenes, però que eren un dels dos únics que hi havia a tot Espanya. Un hi havia Vigo, però el que venien de l'Atlàntic, els vaixells, i un altre en la Mediterrània, que estava a Menorca. Clar, a Menorca el problema era per als menorquins, era un avantatge per a tots els peninsulars i per als propis mallorquins, però allò era un pol d'atracció de tots els vaixells contaminats de la Mediterrània. Ja va passar en el 34, que un vaixell americà va contagiar el còlera i no el varen poder contenir a dins del llatzeret. Una institució moderna, perquè en aquell moment el llatzeret era un dels més moderns que hi havia, és un problema després, però Menorca tindria aquesta especificitat de tenir el llatzeret allà, no? La resta d'institucions sembla que seria bastant normal i en temes econòmics millors, encara, més modern Menorca, perquè una indústria molt més, és a dir, en termes relatius, Menorca està més industrialitzada que Mallorca.
Els escrits de George Sand respecte a la seva llarga estada a Valldemossa en companyia de Frédéric Chopin donaven una visió molt obscurantista i supersticiosa de Mallorca, carregada de prejudicis sobre el suposat endarreriment espanyol. Criticava que els habitants de Mallorca evitessin el contacte amb el músic perquè estava malalt de tisi i es queixava dels problemes que havia tingut per vendre el seu piano, preveient un possible contagi. Tot i que les precaucions dels illencs estaven del tot justificades, Sant els acusava de tenir una por irracional. De tot plegat, en parlava el llibre Un hivern a Mallorca, de 1842, i en algunes cartes enviades a les amistats.
Ai, comtessa, no es pot imaginar com són aquells mallorquins. Figuris que jo, abans de marxar, volia vendre el piano d'en Frederic i ja em veia carretejant-lo de vila en vila. Un pianino Pleyel nou de trinca, que la fàbrica de París ens ha enviat directament a l'illa.
I per què no el volien? Que no en saben, de música?
Pitjor! Estan carregats de prejudicis. En saber que l'havia tocat un tísic, sortien fugint, cames, ajudeu-me.
Certament, quanta ignorància. Rebutjar d'aquesta manera un piano escollit pel mestre.
Un matí de pluges, quan érem a Son Vent, vam rebre una carta del propietari, un tal senyor Gómez. Ens informava, a l'estil espanyol, que teníem una persona que tenia una malaltia capaç d'infectar casa seva i, de rebot, amenaçava la vida de tota la seva família. I ens va suplicar que abandonéssim el seu palau com més aviat millor.
Ja em puc imaginar com era la casa.
Res de l'altre món, estimada. Sort que els meus fills es cuidaven amb alegria del bon amic Chopin. Si no, el pobre hauria estat tot sol enmig de 160.000 mallorquins que haurien mirat cap a un altre costat de manera inhumana i covarda. Aquells servents piadosos de Déu no paraven de dir que havia comès un gran crim, exposant els meus fills al contagi, i que, per castigar la seva ceguesa, el cel ens enviaria la mateixa malaltia. Jo vaig respondre que, en la nostra família, si un de nosaltres tingués la pesta, els altres no s'allunyarien del seu llit.
Molt ben dit. Afortunadament ja sou a França, el rovell de l'ou de la civilització.
Ai, sí, quin descans. Aquí Chopin ha estat ben cuidat per la medicina francesa, amb hospitalitat i amabilitat. Allà baix el va perseguir l'estupidesa, el judaïsme i la mala fe bruta de l'espanyol. Imagini's, en un hostal de Barcelona, les quatre nacions em van fer pagar el llit on havia dormit amb el pretext que s'havia de cremar per estar infectat. Si ens arribem a quedar un altre mes a Espanya, Chopin s'hauria mort de melanconia i fàstic. Però jo m'hauria mort d'ira i d'indignació.
Mon Dieu, i com està en Chopin?
Ja no expectora sang. Dorm bé, tus poc i, sobretot, ja no veu ningú que reculi quan allarga la mà com passava a Mallorca.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb Pere Sales Vives i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la modernització, les transformacions que va tenir Mallorca, en un sentit positiu, durant el segle XIX i bona part del principi del XX. Doctor Sales, acabem de sentir aquesta conversa de George Sand amb una amiga comtessa queixant-se del retardament dels mallorquins i aquesta visió tan antiga, en comparació sobretot a la França tan meravellosa que elles viuen. Sabem que Un hivern a Mallorca és un llibre que, a part de ser molt interessant i molt curiós, les diu de l'alçada d'un campanar respecte als mallorquins. No té una estima molt gran, en tot cas, a Mallorca. Va passar tant amb això? Perquè, és clar, ells vivien a Valldemossa i, per tant, sospito que tenien un contacte, diguéssim, amb gent que venia de Sóller, veien una societat que no necessàriament era només la valldemosenca, no? Què va passar? Perquè sí. Creuessin els cables, que diríem ara, d'aquesta manera.
Abans, quan m'has demanat les causes del paradigma negatiu de Mallorca, m'he oblidat de nomenar la pionera d'aquest sentit, sí, que era George Sands.
Sí, sí.
I també podíem posar Santiago Rossinyol, també. En el sentit de l'Illa de la Calma.
En parlarem, sí, sí.
No tan negatiu.
No és tan negatiu,
no
però...
imatge d'immobilisme. George Sands és demolidora, tot, i això, diríem, ha fet mal en el sentit d'ajudar a fonamentar aquest paradigma. I evidentment, amb aquest test se demostra que no té raó, amb absolut, qui són moderns i ho saben de què van. Sí. Són un mallorquín perquè la tisis, que se refereix a la tuberculosi, és contagiosa. I feien bé. I la medicina de l'època, avui en dia, Pantura ja no tant, no sabia desinfectar les coses, i per tant, el piano que havia estat en contacte amb un tuberculós era no hi hagués passat de quarantena, aquest piano. No
hi havia estat a cap llatzeret.
No, però si hi hagués estat, hi hagués hagut de passar un procés de desinfecció, és a dir, la que està equivocada, en George Sands, i en George Sands no ve de França, ve de París.
Ja, que encara és diferent.
A França rural seria la millor igual. I a París ja escandalitzava segons quin tipus d'actitud. I almenys a George Sands no l'han de desprestigiar per tot el tema de prefeminisme o de defensa del dret de la dona, ja va tenir.
Té matisos. En tot cas, la societat que de mitjans del segle XIX, que viu una mica abans, però pràcticament, que viu George Sand i Chopin a Mallorca, és una societat que es pot parlar desenvolupada. Per exemple, l'exportació de taronges i mandarines des de Sóller ja es produeix en aquell moment, perquè indústria...
Sí.
Tremenda, totes les mandarines i taronges que pots trobar al sud de França en aquella època venen d'allà.
Sí, o si no venen via València després, però són sollerits, perquè després. Quan el negoci és tan gros, que el que fan és convertir-se en un centre de reexportació, i són sollerits que controlen tot aquest mercat del sud de França, però normalment no només el sud de França, sinó arriben fins a Bèlgica i fins i tot a Alemanya.
Déu-n'hi-do.
En trobem. Quan l'exèrcit alemany la Primera Guerra Mundial va envair Bèlgica, i una ciutat, ara no recordo ben bé qui, no sé si era Lieja, va fusillar tota la gent que hi havia a la plaça.
L'alcalde i...
Tots. Sí, sí. Entre aquests hi havia quatre mallorquins, i eren d'una botiga de sollerits que estaven allà.
Que estan exportant tot, garrofes, tot. Olivera...
La taronja,
taronja i mandarina.
Però hi havia
figues, tot això.
Concretament, no? Aquesta empresa d'aquests reexportaven productes que venien de Puerto Rico, diversos.
Tropicals, clar.
Tropicals, perquè també hi havia gent, emigrants mallorquins i sollerits que estaven allà.
Hi havia una xarxa de mallorquins.
Hi havia una xarxa absoluta.
Mallorquins i especialment sollerins, perquè era, a més a més, molt local, això
molt
sí que... Sí, sí.
Però Sóller també exemplifica aquest fet de que l'aïllament mai pot ser si té la mà de fora. Okay. Perquè Sóller sí que està aïllada respecte de Mallorca.
Sí, és molt difícil.
En aquells moments.
Moments era molt difícil arribar. Passar la Serra Tramuntana no devia ser gens senzill.
Era un veritable aïllament de Sóller, però és el lloc més obert de tota Mallorca.
Sí, sí.
I el que se desenvolupa més, i el que crea un bany propi, n'hi ha d'altres de banys, però allà hi ha un bany propi, hi ha uns guanys econòmics tan grans que basta caminar avui en dia per Sóller per veure l'arquitectura que
es veu riquesa,
que hi ha.
Sí.
I tot això se fa gràcies a la migració. Per tant, la migració no és sinònim de pobresa ni d'endarreriment. Qui primers emigren en aquesta època de tota Europa són els britànics que han fet la revolució industrial i van als Estats Units o a Austràlia. Són la primera migració milionària, milionària vull dir el sentit de milions de persones que se mouen, són els britànics. Per tant, això és un altre tema que s'ha identificat en Mallorca per la migració a l'Argentina, bàsicament com un problema de misèria.
De pobresa que obliga la gent a marxar.
I la migració té dos factors, d'expulsió i d'atracció. aquesta atracció que suposen els nous mercats, els nous llocs per poder tenir una vida millor.
Et donen terres a l'Argentina, te'n vas allà. I Cuba, que és un país que llavors està en expansió, se'n van a Cuba.
També, evidentment. I clar, això ja seria el paradigma o la, diríem, el lloc més exagerat d'aquest taxi, podríem dir. Però en trobaríem
la majoria. El tramvia, la modernitat del tramvia, no?
Per exemple, seran ells que faran un tramvia per connectar Sant Palma, però el faran ells, de capital pròpiament Solleric.
Quines altres indústries es desenvolupen en el 19 a Mallorca?
Sí, sobretot ja a la segona meitat el que tindrem, sobretot la... hi ha una indústria pròpiament dita, perquè ara a Solla, bàsicament, el que hi ha és una, diríem, agricultura mercantilitzada.
I comerç.
Comerç. Sí. També s'ha de desenvolupar indústria, després, sobretot tèstil, a Solla mateix, en part amb aquest capital guanyat a l'agricultura. Però després, en altre indret de Mallorca, lo trobarem més, bàsicament, una indústria de la pell.
Del calçat.
Inca ja començarà a sobresortir, però Llucmajor, Espoles, el que és el Reller, que està, diríem, com Inca seria el capital del Reller, però també Lloseta, Tobin i Salem, trobaríem una indústria del calçat important dedicada a l'exportació, en bona part, però també molt
de consum intern.
De consum intern, ja d'espardenyes, de sabates de no tanta qualitat, però per l'exportació serà important, i el mercat americà serà clau. Cuba, per exemple, serà un lloc molt important per l'exportació quan era espanyola i fins i tot després.
Però no són anècdotes. Vull dir que, evidentment, que sempre es pot crear algú, pot crear una indústria que li va molt bé, aquella indústria, i que dona feina a 20 persones i allò s'acaba allà. No és el cas.
No, estan parlant de municipis que s'ha desenvolupat molt demogràficament. Inca se convertirà en una ciutat petita. Llucmajor, també, gràcies a la indústria. No gràcies a altra cosa. I Felanitx, per exemple, encara és que tindrà un creixement més important, però en aquest cas també per l'exportació d'aiguardent, bàsicament per al seu port, de Port de Colom. Perquè, curiosament, en el de nou, el que fan és habilitar-se tota una sèrie de ports, com el de Pollença, el de Solla, el d'Alcúdia, que ja era d'abans, el de Porto Cristo, a Manacor, i el de Porto Colom de Felanitx. I gràcies a aquest port, és que Felanitx se converteix en la segona ciutat oficial de Mallorca perquè passa els 10.000 habitants. Que ja és important. I això ho faran gràcies a l'exportació de productes en aquest cas bàsicament agraris, però també a vegades el que tenim és productes que són entrant entremig, tota una indústria agroalimentària. Per exemple, exportació de porc negre a Barcelona, o d'embotits de porc negre, on en aquest cas...
Sobressada.
O també de llagosta a Barcelona, començarà a haver-hi també ja a final del 19. Barcelona i també València, i Vallades a Marsella, aquestes grans ciutats que estan a tocada a Mallorca, perquè realment és així, afavoriran aquest desenvolupament.
En bona part, la imatge tòpica de Mallorca com un paradís terrenal fora del temps, en què tot va a un ritme més lent que la resta del món, va ser una invenció del pintor i escriptor català Santiago Rusiñol. Havia viatjat a l'illa per primera vegada el 1893 i hi va tornar als anys 1901 i 1902. De les visites en va acabar fent un llibre titulat L'illa de la calma i publicat el 1913 amb un gran èxit. A les reflexions, Rusiñol, amb gràcia, es fixava en la bellesa natural de Mallorca, sense tenir en compte el dinamisme econòmic i social que tenia l'illa.
Llegidor amic, si pateixes de neurastènia o et penses patir-ne, que ja és patir-ne. Si estàs atabalat pels sorolls que ens porta la civilitat, per aquesta angoixa d'anar de pressa i arribar abans allà on no tenim feina. Si els negocis t'han omplert de números allí on hi ha d'haver el que en diem l'enteniment. Si els cines t'han fet malbé la mecànica de la vista i el bellugueig se t'ha fet crònic, i el desfici ja no et deixa viure i vols gaudir un xic del repòs que es mereix en aquesta vida, el que no ha fet mal a ningú, segueix-me a una illa que et diré. A una illa on sempre hi fa calma, on els homes mai porten presses, on les dones no es fan mai velles, on no es malgasten ni paraules, on el sol hi fa més estada i on fins la senyora Lluna camina més a poc, encomanada de la mandra. Aquesta illa és Mallorca, llegidor. És aquesta moneda grega, muntada en blau, que, segons diuen, va eixir de la mar salada per prendre el sol una estona. I s'hi va trobar tan bé que s'hi va quedar condormida. És aquesta illa voltada d'aigua, més llatina que totes les altres. És aquest recer per anar a prendre caliu de nyonya, dutxes de llum i banys de posta de sol. I deu ésser per això que et dic, i per tantes coses que aquí em descuido, i que ja anirem dient, que jo et juro, oh llegidor, que així que hi hagis desembarcat, t'entrarà una mitja son tan rítmica i tan melodiosa, unes ganes de no fer res tan segures i definitives, que diràs, aquesta és la terra que convenia al meu mal. Una terra que, sense dormir, s'hi pot reposar i somiar.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Sales, en Rossinyol era simpàtic. Una cosa és que digués veritats, però no era periodista, no pretenia... No sé si els periodistes diuen la veritat. També ara
no,
potser hauré de rectificar.
Com pots dubtar d'això amb
no,
el món
és veritat,
actual?
És veritat. No era testimoni fefaent, diguéssim, però en tot cas sí que era una persona simpàtica, és un text molt, molt agradable, però no sé si aquesta visió que tenia d'una illa calmada on tothom s'ho prenia, que parlava d'una manera lenta i que no avançava, i que tot era... de ja ho farem demà, no sé si perquè venia d'una societat en aquells moments molt dinàmica, com era la Barcelona de finals del 19, principis del 20, i contrastava una societat no tan dinàmica industrialment, o realment s'ho inventava i es quedava tan ample, cosa que també com per un literat ja està bé. No sé la raó.
Jo creixeria un pot de les dues coses. Evidentment, venir de Barcelona o venir de París...
Clar, qualsevol altre era...
O com venir de Berlín, coneixent casos concrets, evidentment el contrast és important. Tant, però si t'anaves a Lleida també el tindries en aquest contrast, és un poig això, no? I l'altre és que diríem, en aquesta època també és vera que els mallorquins dinàmics mostren aquesta imatge perquè de comença a interessar potenciar la indústria del forestès.
Clar, és que és això, el Rossinyol és dels primers turistes, diguem-ho. Primers no ho sé, però...
Aquesta imatge les interessa molt en el mallorquí, en la de l'illa de la Jalma. Perquè, clar, Mallorca és una societat pacífica. Això és un altre tema que no s'aconsegueix així que ha caigut de l'aire del cel, no? És un procés històric. Sicília no era. Ni Còrsega. És a dir, la pacificació de les societats occidentals, que comença a la segona meitat del XVII, això... parlant d'aquella altra vegada que vaig venir amb el llibre dels homes infames, m'ho donant compte que la pacificació de Mallorca va a la part de la pacificació de França, per exemple, com diuen altres autors, final del XVII. A poc a poc, progressivament, a final del XIX, era una illa pacífica amb els estàndards europeus.
Sí, sí. Ah, amb algun cas de delinqüència, però...
No, pacífica, sí, com pot ser totes les societats. Evidentment, hi ha assassinats, ara també n'hi ha. No vull dir... Però no era un lloc allà on la violència està al marge del monopoli que ha de tenir l'estat d'aquesta violència. Sí. Per tant, això és una condició sine qua non perquè hi hagi turisme, com també hi hagi una bona condició sanitària, una altra condició sine qua non, si no, no pot tenir turisme de masses, encara que sigui amb el sentit davant de la Guerra Civil,
sí.
Un turisme de masses de
prop dels anys 60, petit,
Bé, idò, en aquests moments aquesta Mallorca dinàmica que ja ha estat tenint èxit en determinades indústries comença també a desenvolupar i el canvi agrari i totes aquestes exportacions que se fan tampoc no ja van de l'aire del cel, s'ha hagut de substituir l'olivera i el cereal per conreus demandat per als mercats circundants, és a dir, perquè
més valor afegit, clar
perquè tens una integració dins el capitalisme, s'ha llevat l'olivera, la qual no es pot fer cosa, i s'ha porat amb ametllers i arrobers, vinya i figuera, per al Port Negre que hem esmentat abans. Això ha creat rendiments i també aquests comencen a voler invertir en un altre sector, que s'albira d'una manera molt pionera a tota Europa, llevat només Suïssa havia començat a fer coses, com les que se faran a Mallorca a principis del segle XX, de crear una autèntica indústria turística, i amb això se faran experiències tan interessants com la de aprofitar la integració econòmica que ja existia de l'illa per crear circuits turístics allà on un arribava a Palma i podia comprar una ruta que podies anar per tots els llocs pintorets, però, sí, de l'illa. Pintorets vol dir que no anaven en el Molinar a veure les indústries de, no, o les refineries, no, de petroli.
Anaven a la Cova del Drac. No?
Anaven a la Cova del Drac, sí, anaven a Pollença a veure el Castell del Rei,
sí, sí.
Però no, clar, sí, sí, les hi mostraven lo que...
A Valldemossa,
a Valldemossa, a Formentor, a Banyar-se,
a Torre del Puig, clar.
I a Formentor a veure la caiguda de sol,
etcètera. A Randa,
Randa,
sí, sí, ara, ara ens sentim les nostres...
Clar, sí, sí, però... Sí. No, 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 aquest, aquest,
però clar, aquest... darrere de tot això vol dir que també hi havia un, com una mena de coixí cultural, no?
Clar.
Per
clar,
potenciar tot això.
Clar, he vingut la Renaixença. La Renaixença ja havia, ja, ja havia treat les coses importants a Mallorca, s'havia potenciat determinats indrets, per exemple, s'havia dut en Lleudí per reformar la Seu.
Clar, clar, clar.
Això és, clar, és molt modern, molt
això és a principis de segle. Clar.
Això és a principis de segle quan se fa aquesta indústria del forestès. Hem de pensar que el foment de turisme se fa 1905, 1905 i 1903 se fa el Gran Hotel. En Mangual fa un famós fulletó que se repartirà a tots els ajuntaments, el tindran, i potenciaran aquesta, aquesta activitat, faran rutes locals turístiques.
A banda del turisme i la sanitat, l'economia també anava a bon ritme a Mallorca. Entre 1921 i 1930, l'economia de l'illa va créixer un 4,5% anual, per sobre de la mitjana estatal, mentre que els salaris van mantenir la tendència a l'alça entre l'any 25 i el 36. De la modernitat i el cosmopolitisme de Mallorca en donava testimoni el periodista Carles Santís en un article a la revista Mirador el desembre de 1933.
En tots els idiomes, Palma i ha seguit Mallorca, s'ha popularitzat a través de l'harmoniositat del seu nom. L'illa de la calma. Si Rossinyol ho veiés. És que la calma ha desaparegut. La calma com a tal calma no desapareix mai, o tarda a fer-ho. Prou hi és, però per trobar-la s'ha de rascar, coberta com està, d'una capa superficial d'agitació. Una torrentada d'internacionalització, de cosmopolitisme, de terbolesa, de tràfecs, d'esquadres, d'avions, de nobles i de lords amb salacot i monocle. De vegades l'únic autèntic és el monocle. De turistes multicolors acabats de desembarcar d'un transatlàntic que els espera a la badia. Palma. 100.000 habitants. La ciutat més internacional d'Espanya. En períodes de quietud política nacional, els diaris nord-americans i anglesos parlen més de Palma que de Barcelona i Madrid plegats. Atrau totes les proes dels iacs i dels pecabots que fan creuers pel Mediterrani, les persones benestants i els milionaris. I també els aventurers. A Palma corren paraules en tots els idiomes i monedes de tots els països. No se'n refusa cap. Doneu una passeta al cobrador del tramvia i us torna de canvi tota una col·lecció numismàtica amb efígies de reis en actiu, destronats o morts. Alfons XIII, Vittorio Emanuele, Eduard VII, Napoleó III... Un garbuix, un caos. Per presentar-lo clarament, caldria fer classificacions i subclassificacions. Per nacionalitat, per honestedat, per riquesa o per pobresa... Aquest estiu n'hi havia un que devia creure que l'anglès no era conegut per cap mallorquí. A Mallorca l'anglès serà aviat una segona llengua. L'identificaren, i si no l'haguessin expulsat, potser els pacífics mallorquins haurien reeixit a linxar-lo.
Guàrdia.
Pere Sales, en sentís l'any 33, per tant ja estem a la República, ja se'n fa creus del cosmopolitisme, dels idiomes que se senten a l'illa. Clar, una situació... I ell que vivia a Barcelona, que per tant devia estar acostumat a que passés, sí, sí. Que ja succeïa, passés gent d'arreu del món, però el que veu a Mallorca és una cosa diferent del que està veient, sí, a Barcelona.
I jo m'interessa també molt la cita de Percy Wassman, un periodista nord-americà, que està a Mallorca, també ha passat per Eivissa, està a Mallorca l'any 32, 31, 32, està bastant de temps, és un d'aquests que... I en el port de Pollença, per tant, a l'altre extrem de Palma, se'n fa creure i fins i tot se com a molesta perquè el que va allà a les festes de Sant Pere, el port de Pollença era un lloyeret de pescadors en aquell moment, però ja que començava a haver-hi hotels, se'n fa creure que el jacent, la murca, la festa, era igual que Nova York. I no portava... La impressió que tu tens és, diu, he vengut aquí, a l'altra banda del món,
per
veure un lloc pintoresc...
I tradicional i arcaic.
I trobo allà, en els hotels, que fan totes les festes allà, totes les fan en fostrot, amb música, amb música, de que podia haver sentit a qualsevol lloc de Nova York. Bueno, això m'ho dona la pauta de lo que era el Manco. També és vera, estan parlant, encara que sigui a l'altre extrem de l'illa, d'una Mallorca litoral. Evidentment que la Mallorca interior no estaria tant. Això està clar.
I també succeeix ara. La Mallorca interior, turísticament parlant, no és el mateix.
No és el mateix, però ja està canviant molt.
Ara trobes alemanys a qualsevol lloc.
Ara ja sí.
Però bé, m'ho dona un poquet... Evidentment, tampoc eren llocs aïllats... Aquests hotels que estaven a la perifèria, en el port de Pollença, en aquest moment hi ha 11 establiments hotelers oficials,
és
més
molt,
fondes,
és molt.
Sense comptar l'hotel Formentor, que seria el número 12, perquè sí, molts sí. Van obrir abans que l'hotel Formentor. L'hotel Formentor per si sol marxa tota una tendència, tota una època. I, evidentment, també hi havia connexions d'aquest turisme del litoral a l'interior, perquè... molt d'aquests hotels demandaven productes agraris, també consumien, i el Manco en els municipis en concret influïen en que la vida fos més bona de dur, perquè en aquest moment el turisme no té cap dels elements negatius que podia tenir avui en dia. Mm. Hi ha una demanda de productes conrats en el camp que poden pujar de preu, i això afavoreix els petits agricultors. No?
Home, del 20 al 30, un creixement del 4,5% vol dir que en 10 anys has crescut el 45%.
Sí, és molt. Sí,
això
molt.
Això són nivells xinesos,
sí, sí. Sí.
Això són treballs i dades del grup de Charles Manera. Així com les dades sanitàries i de demografia són més aviat del nostre grup d'investigació, encetxalat per Isabel Moll i Joana Maria Pujades i jo mateix, aquestes altres són de Charles Manera. Vull dir que són diversos grups d'investigació que estan aportant aquestes dades i totes elles...
I que conjuntament
elles,
dona una imatge...
I totes conflueixen en aquest sentit d'una Mallorca, podríem dir, oberta, per primera conclusió, i no endarrerida, en procés de modernització. No perfecte, i vull insistir en aquest fet, que tampoc hem de canviar el paradigma ara per dir que això era el millor lloc del món. Vull ser també molt clar amb aquest tema, perquè evidentment que hi havia moltes injustícies, hi havia el poder local estava dominat per un caciquisme, dir-li caciquisme o dir-li poderosos...
Oligarquia...
Però que havia canviat, això també és una altra conclusió que també podem posar, dir, aquests cacics o aquests oligarques no són els mateixos de mitjans de nou que els que trobarem a principis de segle. Per exemple, trobarem burgesos que estan dominant l'Ajuntament de Palma. Hi ha una burguesia molt potent a Mallorca. S'ha arribat a dir que no n'hi havia de burguesia. Clar, molt potent.
Sí.
I una petita burguesia a la perifèria que també domina ajuntaments, però també amos de possessió, que no són els mateixos propietaris. Han fet una substitució i moltes vegades han comprat la pròpia possessió. Possessió seria l'equivalent a masia,
sí,
no?
Són llobets, són tals en qual. Exacte. Així és això.
La mateixa figura d'en Joan Marc, que és la d'un burgès hiperimportant, no? O la de Toni Maura, que també és un nou tipus d'èlit que s'ha fet en el marc de l'estat liberal. No era d'un...
I que entra en el món polític d'una manera...
No tenia un poder tradicional, diguem, al darrere. O mateix Baylor, que ja no se'n parla tant, gràcies a l'exèrcit.
Sí, el general Baylor.
No, però pel que veig, el que estàs dient, una cosa extraordinària de la Universitat de les Illes Balears, és a dir, per una banda, estudieu l'aspecte sanitari, mèdic, ecològic, el que sigui,
sí, sí.
I per una altra, la situació social, política, ideològica... Això és el que ha de fer la universitat, entre altres coses.
Sí, 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 exacte. I en aquest cas són dos grups que no estan, estan tenint connexió amb personals, però no estan fent feina plegats, eh?
Ja,
van fer a la seva banda i no dos per l'altre.
Ens queda un minutet, més o menys, però sí que m'agradaria pensar en el trencament, com ho hem comentat abans una mica, però una mica més profundament, el trencament de la Guerra Civil. Com pot ser que una societat que estava realment avançada, que tenia moltes possibilitats, que hi havia moltes coses, es produís les salvatjades i la duresa que hi ha de la Guerra Civil a Mallorca, no?
Jo crec que precisament perquè estava avançada. De fet, si mirant quins són els indrets allà on hi ha més, més problemes i més quantitat de morts, són en aquells llocs allà on estàvem parlant d'una societat més modernitzada, per exemple, Pollença. Trobarem. En canvi, a la Pobla, que està a prop, o Sa Pobla, trobarem molt pocs.
Pollença, Manacor, Inca...
Pollença, Manacor, Inca, Palma... Sí. Els indrets, precisament...
Sí, més avançats, és on hi ha més conflicte de classe.
Més temor de que la modernització no duies també a un canvi social massa profund, massa radical, allà on les idees socialistes i republicanes tinguessin més pes, poguessin ser... Aquí trobarem la reacció més forta, que és una reacció, de tota manera, externa. És l'exèrcit el que fa això, Bé, l'exèrcit en compi, però...
No, dit també, jo, hi ha molts falangistes mallorquins.
No, és d'aquí, però sense que hi hagués hagut el cop d'estat que ve de fora.
Sí.
Això hi hagués pogut ser...
Ja veuríem que s'hagués desenvolupat.
Però no en tenim compte, que és un cop d'estat que comença a Àfrica, no comença... No comença a Barcelona ni comença a Mallorca.
I és militar.
No tenim més temps. Doctor Pere Sales Vives, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia, per agitar-nos les idees, que sempre és una cosa molt positiva, i per donar-nos aquesta visió d'una Mallorca que diferent de la que teníem anteriorment. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A Josep Maria Soler Sabater, mirar amb ulls diferents al passat és una meravella.
No, i saber rectificar a mi m'ha agradat molt.
Molt, molt, molt. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Cristina Serra, Albert Cortés i Marc Lobato.